Pangloss ensenyava la metafísico-teòlogo-cosmòlogo-ximplologia. Provava admirablement que no hi ha efecte sense causa i que en aquest món, el millor dels mons possibles, el castell de Monsenyor el Baró era el més vell dels castells i la senyora, la millor de les baronesses possibles. És cosa demostrada, deia, que les coses no poden ésser d'altra manera, que recent fet tot per a un fi, tot és necessàriament a fi de bé. Noteu com els nassos han estat creats per suportar les ulleres, per això mateix n'hi ha d'ulleres. Les cames són visiblement instituïdes per portar calces, i tenim calces. Les pedres han estat fetes per ésser picades i per fer-ne castells. Així el senyor Baró té un magnífic castell. El baró més gran de la província li pertoca d'ésser el més ben allotjat, i com que els porcs són fets per ésser menjats, mengem porc tot l'any. Per consegüent, aquells qui han dit que tot està bé han dit una ximpleria. Cal dir que tot està el millor possible. Càndid escoltava atentament i creia innocentment, car trobava la senyoreta Cunegunda extremadament bella, per bé que mai no tingué la gosadia de dir-li-ho. Concluïa que després de la felicitat d'haver nascut baró de Thunder Ten Tronc, el segon grau de la felicitat era d'ésser la senyoreta Cunegunda, el tercer de veure-la cada dia, el quart d'escoltar el mestre Pangloss, el filòsof més gran de la província, i per consegüent de tota la terra. Un dia Cunegunda, tot passejant vora el castell en el bosquet que anomenaven parc, va veure entre dues bardisses el doctor Pangloss, que donava una lliçó de física experimental a la cambrera de la seva mare, noieta bruna molt bonica i dòcil. Com que la senyoreta Cunegunda tenia molta disposició per les ciències, observar sense dir piu les experiències reiterades de què va ésser testimoni. Va veure clarament la raó suficient del doctor, els efectes i les causes, i va tornar tota agitada, tota concirosa, tota plena del desig d'ésser sàvia, pensant que ella podria molt bé ésser la raó suficient del jove Càndid, que també podria ésser la seva. Va trobar Càndid en tornar al castell i va enrojolar-se. Ella li va dir el bon dia amb veu entretallada i Càndid li va parlar sense saber el que deia. I l'endemà, en havent dinat, quan es llevaven de taula, varen trobar-se darrere un paravent. Cunegunda va deixar caure el seu mocador, Càndid el va collir. Ella li retingué la mà innocentment. El minyó va besar innocentment la mà de la donzella amb una vivacitat, una sensibilitat i una gràcia ben particulars. Llurs boques varen juntar-se, llurs mans es varen esgarriar. El senyor baró Thunder Ten Tronc va passar a prop del paravent i, en veure aquella causa i aquell efecte, va llançar Càndid del castell a puntades de peu al darrere. Cunegunda va desmaiar-se, la baronessa cuità bufetejar-la, així que va retornar-se i tothom va consternar-se en el més vell i el més agradable dels castells possibles. Hem sentit aquest fragment del Càndid de Voltaire.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, amics i amigues, bona vesprada. Som dilluns 16 d'abril de 2012 i com que són les 9 del matí i estem des de la 7. Ràdio de Sant Celoni, fem el programa Tirant de Llibres.
Són les 9 del vespre, això mateix, i som a Tirant de Llibres. Som només a 3 dies del dia 19. El dia 19 serà dijous i serà el dia que presentarem el llibre de Jordi Soler i Camardons, el sociolingüista Jordi Soler, aquí a la llibreria de Sant Celoni, Els Quatre Gats, a les 7 de la tarda. Per tant, esteu tots i totes convidats i convidades a assistir a la presentació de Independència o mort de la llengua, de Jordi Soler i Camardons, Els Quatre Gats, a les 7 de la tarda d'aquest dijous 19 d'abril.
Això és una activitat que organitza el nostre programa. Després també saludar a tothom, saludar a Jordi, bona nit, que no han dit res.
Hola, saludem a la Gemma Grau. Bona nit, Joan. Saludem la Gemma Grau, tota la nostra audiència.
I tota la gent que anirà sortint a mesura que anem, diguem-ne, desenvolupant el programa. També saludem, evidentment, a tota la gent que ens està escoltant. També dir que de la de l'escaleta que vam presentar al Facebook i tal, hi ha un canvi, per si la gent l'ha seguit, que és que Elena Martínez Pons no podrà intervenir perquè té una malaltia. Esperem que la setmana que ve torni a ser nosaltres, però ara no podia ser. Quan les malalties no avisen i quan les tens, i de seguida li desitgem que es posi bona el més aviat possible. Bé, doncs comencem a explicar una mica què farem avui. Començarem amb la crònica, les dues cròniques. Comencem des de les Illes Balears amb la Laia Martínez, la meva benvolguda companya de les Illes, que ens parlarà doncs de les novetats culturals que hi ha en totes les Illes. Des del País Valencià, en Pare Morelló també ens explicarà també en directe, encara que en principi hi ha hagut un canvi. Estem molt contents que sigui nosaltres en directe per parlar-nos de què passa al País Valencià a nivell cultural. I després, sobre el fil literari, en Jordi ens explicarà alguna cosa, oi?
Sí, avui intentaré començar una breu sèrie que tindrà dues parts. La part d'avui serà la primera, El sentit de l'humor 1, Riures del mort i de qui el vetlla.
Molt bé, seguirem la literatura catalana, que jo mateix us presentaré una ressenya del llibre de Gabriel Pernau, La fabulosa història de la senyora Wang. I seguidament, doncs, amb l'espai de l'entrevista, farem una entrevista amb aquest escriptor, precisament, amb en Gabriel Pernau. Després, llibres a la carta, en Francesc ens farà les novetats i recomanacions de Sant Jordi, ja que aquest, encara que sigui avançadament, és el programa de Sant Jordi, de tirant de llibres, perquè el proper dia ja serà el mateix dia, i esclar, no es tracta de fer
ja hauran tancat les botigues.
Propaganda de llibres a les 9 del vespre, perquè llavors n'hi ha possibilitat de comprar-los. I després doncs, acabarem amb el noticiari doncs, que Jordi i Joan, o sigui, nosaltres dos farem aquí, explicarem coses culturals de novetats i finalment el Jordi ens fa la frase i amb això acabarem el programa. Per tant, comencem.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim aquí el nostre micròfon la nostra benvolguda companya, Laia Martínez, des de les Illes. Què tal, Laia? Com estem? Com estàs?
Bon vespre. Estem bé. Després de les vacances, això en pluja, però bé, relaxats. El que passa és que ara em pensava tot això, no?, que havíeu avisat primer de que el programa no ens allarguéssim i clar, jo pensava, home, si és el programa abans de Sant Jordi, com no ens hem d'allargar, no?, si és un dia que hi ha 50.000 coses. I m'he sorprès un poc perquè preparant la crònica doncs he vist que enguany anem fumuts d'activitats. És a dir, hi haurà l'habitual fira del llibre les principals ciutats de l'illa i també doncs a Menorca, tant a Ciutadella com a Maó es faran les llibreries, sortiran al carrer, a les principals places i tindran doncs l'estoc exposat, però com altres vegades doncs hi ha participació dels autors, hi ha activitats paral·leles de recitals o aquest tipus de coses, enguany sembla que no hi ha massa de trull. No sé si també és culpa
de la crisi.
De la crisi o del govern, anava a dir jo. Que no sé si són gaire fins a la diada de Sant Jordi, però vaja. En tot cas, jo vos volia fer, si us sembla, un parell de recomanacions de què podeu comprar d'autors balears aquest Sant Jordi i després proposar-vos una activitat. En quant a poesia, doncs enguany hi ha la novetat d'en Antoni Vidal Ferrando, poeta de Santanyí, Gebre els vidres, de l'editorial Meteora, doncs que és això, poemes per llegir detingudament d'aquest autor tan consolidat. I després, amb narrativa, doncs us podria recomanar El llefre de tu, aquesta nova novel·la de Biel Mesquida, que ha editat Club Editor, i doncs que baixi una mica del tema negre, no? Un taxidermista que explica la seva relació amb els cadàvers, és a dir, una cosa, un tema curiós, també de la mà d'aquest narrador tan poètic que és en Biel Mesquida, o el Premi Sant Jordi de l'any passat d'en Sebastià Alsamora, Crim de sang, editat per Proa, doncs que pel qui encara no l'hagi llegit també el pot comprar, o si no, una obra d'assaig, aquest Acorà, d'en Antoni Gomila, que va fer un monòleg amb una obra de teatre on reflexionava sobre la identitat col·lectiva i sobretot doncs, aquí a les Balears, i que ha editat Món de Llibres. També és una lectura bastant interessant i que se'n pot treure molt de suc. I bé, a part d'això, hi ha una activitat el divendres 20 d'abril a Santanyí, en el teatre, a les 8 del vespre, se celebrarà la Nit Blai Bonet, com ja fa doncs, 4 o 5 anys que se fa, i enguany estarà dedicada a en Bartomeu Fiol, el poeta que va morir doncs, el passat 8 d'agost, i hi haurà aquesta mena de recordatori aprofitant per fer doncs, un muntatge teatral, literari, a partir de la seva obra Contribució de Bàrbars, no? Un poemari on l'autor expressava la seva insatisfacció envers doncs, tot allò que l'envoltava en aquells moments, la destrucció del territori, hi havia les primeres incursions hoteleres, etc. aquí a Mallorca, la situació lingüística i cultural i el paper de la poesia en la cultura. Diguem-ne que degut a la vigència de tot aquest discurs que feia en Bartomeu Fiol, doncs s'ha fet una mena d'adaptació de tot aquest text per part d'en Joan Fullana, i bé, doncs es presentarà com a obra en aquesta Nit Blai Bonet a Santanyí, on també hi haurà recital de poemes de Blai Bonet, i que té el patrocini de l'AELC i de l'Institut d'Estudis Baleàrics. Serà una activitat així molt agradable abans de que arribi la Diada.
El dir que Blai Bonet era de Santanyí, oi?
Sí, sí. El poeta, diguem-ne...
emblemàtic.
Sí, i bé, té encara pendent la seva casa museu, la té mitges, però aquesta Nit Blai Bonet sí que sembla que s'ha establert com un acte doncs que ja té bastanta assistència i que cada any s'espera doncs amb moltes ganes.
Molt bé, què més hi ha?
Hi haurà durant tot el dia de Sant Jordi i sobretot també el dissabte abans, perquè clar, com que cau en dilluns, doncs això és mal de fer, hi haurà diverses activitats a les principals llibreries de Palma. La llibreria Quart Creixent doncs tindran tot un dematí de contacontes, i Sora Baixa tindran alguns poetes recitant. A la llibreria Embat també tindran contacontes, tallers de la llegenda de Sant Jordi, etc. I bé, i això a tots els pobles i diguem-ne ciutats més importants, tant de Mallorca com sobretot de Menorca també, hi haurà totes aquestes firetes de llibres on alguns autors supòs que se deixaran veure i mos dedicaran les seves obres, però, com us he dit, he quedat una mica parada perquè no he trobat gaires confirmacions. O sigui que ens haurem d'esperar, potser, no?, a la crònica del dilluns i veure com ha anat, si n'he aconseguit trobar qualcun o si han quedat tots amagats.
Esperem que en trobis algun i fins i tot poguessis portar per aquí un enregistrament o... No sé, ja veuríem.
Ho provarem, sí, ho provarem.
D'acord, vinga, fins allà, fins a la setmana que ve, doncs, Laia.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, gràcies.
Gràcies.
Tenim ja la nostra benvolguda companya, Empar Morelló, des de València, que fa dies també que no ens sentíem, oi, Empar, com estàs?
Hola, bona vesprada, Joan, Jordi, Francesc, i a totes les persones que ens escolten. Com esteu?
Molt bé, moltes gràcies.
Ganes de sentir-vos i contar-vos coses. Com el programa està atapeït i vespres de Sant Jordi, jo vaig afanyar-me en les coses que us vull contar.
Pues vinga.
A veure, la València històrica va ser properament escenari per a l'art. Celebra a València el Festival de Música, Història i Art, que recorrerà diferents punts claus de la ciutat de València amb concerts i amb tallers. Es tracta de, com us dic, de la tretzeava, no sé si es diré així.
Tretzena,
molt bé, perfecte. Edició, gràcies.
No, jo de què.
Serà a partir del pròxim de 9 d'abril, i bé, en principi inclou concerts, també un seminari interdisciplinar i un taller de dansa medieval. El primer dels concerts es farà a la Llotja de València, a la Llotja de la Seda, serà el mateix dia de 9 d'abril, amb un concert que girarà al voltant de les dones i de l'edat mitjana. L'interpretarà abans de res el grup Capella de Ministers i després ja després hi haurà un seguit de concerts que ja en maig, en juny i després amb el descans de l'estiu de pel mig faran, diguem-ne, una interpretació de música antiga a València que reprendran les seves activitats i faran el seminari just després de l'estiu. És una manera de visitar espais històrics i ben singulars de la ciutat conjuntament amb la història, amb la música, amb l'art, amb la cultura i, per què no, també pel turisme, de vegades. I això és una de les propostes. Ja us aniré contant perquè després ja us dic concerts successius. Una altra qüestió és la Biblioteca Valenciana de València, que té una exposició sobre dona i cultura escrita, llegats i donacions de dones en la Biblioteca Valenciana. L'exposició ja s'ha inaugurat, però l'han prorrogada fins al 24 de juny. Es pot visitar de manera, diguem-ne, independent o també amb visites guiades de grups i de particulars, com es vulga. Es destaca sobretot la figura o la participació en esta exposició d'Isabel de Villena, de seus llegades, de les donacions també de dones com la Sánchez Cutillas, per exemple, o la Maria Moliner. I bé, i jo crec que és una exposició que paga la pena d'anar a visitar. Una altra cosa, no sé si estic a temps, voleu comentar alguna cosa, com que xarre.
No, ves dient, però que sigui l'última notícia ja, perquè ja...
Vinga,
digues.
Feliu Ventura, que presenta el nou disc, que es diu Música i Lletra, també el 19 d'abril al Teatre Musical ací a València. Diuen els entesos, i segons també paraules del propi autor, que és, diguem-ne, la seva cançó més nua, fora dels artificis de les melodies i dels arranjaments, no? I bé, i a partir d'ahir, que farà l'estrena del disc, anirà a l'estranger a presentar-lo. I deixeu-me dir una coseta molt curteta,
sí,
és que no ja teniu, podeu penjar, està penjat a la web, tot el programa de la Fira del Llibre, que començarà a València el dia 26 d'abril, fins al 6 de maig. I faré només dues recomanacions, perquè com dilluns que ve és Sant Jordi, dues recomanacions. En les mans perdudes, de Raquel Ricard, que va ser Premi Andròmina fa un parell d'anys, doncs, per a literatura juvenil, i una obra que diuen que és realment magistral i encara no la podem trobar traduïda, està en francès, sobre la identitat del Rosselló, pensar el país català, en la traducció, perdoneu-me, que no és massa fidedigna, segurament, veritat, perquè els lectors puguen conèixer i entendre d'alguna manera la realitat de la Catalunya Nord i perquè doncs, perdem o la lluita entre els nacionalismes francesos, francès i català, veritat, en aquestes terres. I ahir ho deixo i vos deixo xerrar a vosaltres.
Estàs molt bé, en part, ens trobem a ti la setmana que ve. Esperem
que
vagi bé. Una abraçada ben forta.
Ja us contarem, ja xerrarem de llibres la propera setmana.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, gràcies a vosaltres.
Sobre el fet literari.
Bé, en el sobrefet literari d'avui tractarem d'una qüestió. Serà la primera part del sentit de l'humor. I se m'ha acudit el títol de Riures del Mor i de Quilvetlla perquè em sembla que... A veure, venim precisament de la Setmana Santa i riure enmig de la Setmana Santa, doncs, porta un cert esforç, perquè realment les representacions són una mica serioses, una mica tètriques, eh? I llavors... Jo aquesta Setmana Santa me'n vaig anar a Bilbao. I a Bilbao, clar, vaig coincidir amb les celebracions...
A Bilbo, que diuen ells.
Bilbo, que també diuen, eh? Vaig coincidir amb les celebracions per una classificació en una determinada lliga europea que havia aconseguit l'Atlètic de Bilbao. I llavors, clar, vaig veure que hi havia una certa exaltació al costat d'unes celebracions tradicionals, doncs així, tristoies, i d'aquesta combinació i d'haver localitzat també una revista que es diu La Gallina Basca, bé que avui vulgui parlar de Riures de del Mort i de Quilvetlla, perquè tu, Joan, al final, jo et llegiré un article tret d'aquesta revista que aniré traduint, està escrit, crec que per algú que utilitza un pseudònim, perquè signa Padre Superiora, i llavors tu em diràs si realment aquí s'estan rient del mort i de Quilvetlla o no. Jo penso que potser algú dirà, doncs no fa riure. Per què? Perquè avui dia ja venim de tornada a tot, del Concili Vaticà II, de la teologia de l'alliberament, i aquestes coses ja no sorprenen a ningú. Però, tot i així, ja m'ho direu. Diu, tots els anys és el mateix, veure processons de zombis alienats portant sobre les espatlles figures d'un senyor torturat o d'una dona que no va conèixer mascle, o d'endós, què sé jo, i tot per demostrar la seva fe, la seva ignorància, l'acceptació voluntària de no pensar. Aquesta setmana s'apaga tota la receptivitat i el raciocini, s'activa el mode estúpid, neci, d'exaltació a barbària, i s'aprofita per fer una mica d'intolerància cap a les altres religions. Tornem a l'edat mitjana, però aquesta vegada amb cobertura 3G. En un país que organitza els seus dies festius en funció de la mort i resurrecció d'un home que va viure, reviure i ascendir als cels a Jerusalem, farà una cosa així com 2012 anys, demana una mica de coherència i modernitat, em sembla absurd. Trobo impossible educar a totes les generacions que han crescut amb un crucifix al capçal del llit i canviar-los aquest símbol del mal per un de respecte i empatia. Per això hauríem d'aplicar correctament la llei antiterrorista a tots aquells que participen en les passions vivents. Ja sabem que el que encarni la figura de Jesús s'emportarà la pallissa de la seva vida. El veurem sagnar i serà torturat durant tot el dia per finalment crucificar-lo davant de tots aquells complents cristians que s'acostaran a veure'l. Així, per sobre, no trobo més solució que detenir a tota la gent allí present i també a tots els que porten algun distintiu que exalta aquest acte. Així que tots els que facin apologia al terrorisme amb crucifix al coll haurien de fer acte de redempció en la presó local més propera. Però és que ningú ha pensat en els nens. Sí, evidentment, els bons cristians els pujaran a coll i bé perquè puguin veure com aquest home perd sang i pateix fuetades en nom dels pecats que hem comès. Quina educació rebrà aquest infant? Arribarà a comprendre algun dia que un pecat no existeix, que el cel és un cúmul de gasos, que resar no és més que parlar-li a la paret, que Déu no existeix, que només és cristià perquè els seus pares ho van ser? No és just que hagi de conviure a diari amb idees nècies, que hagi de suportar com em refreguen per la cara que han escollit la prepotència i que es neguen a escoltar els meus arguments. Els rentats de cervell haurien d'estar penats per llei i tot aquell que demanés fer hauria de rebre per resposta un fa. Fan pudor, em cremen les pestanyes les seves provocacions i em surt sang de les orelles amb les seves declaracions. Malgrat tot, aquesta setmana no tindrem més remei que tancar els ulls i veure com coneguts i fins amics s'acosten, aplaudeixen i participen en aquest esperpent, sense pensar que perpetuant-lo estan donant ales a la barbària. Si les violacions de nens, les campanyes contra l'ús del preservatiu, el menyspreu als homosexuals, la inferioritat de la dona, uns valors de fa 2.200 anys, no són suficients motius per estar en contra d'aquesta religió, és molt possible que hagis de revisar els teus valors ètics. Tu com ho veus? Realment, clar, després del Concili Vaticà II, de la teologia de l'alliberament, això és pecat a minuta, no? Sí. Però tu penses que s'estan rient del mort i del Quilvetlla? Aquí es pot aplicar aquesta frase o no?
El problema és que aquí, totes aquestes teories de la teologia de l'alliberament i de Vaticà II, això són coses que es van passar, certament, però penso que estan oblidades bastant. S'han oblidat bastant i ara, diguem-ne, la ideologia religiosa que segueix regnant és la que critica aquest article. I com que ho critica amb una certa, diguem-ne, mala llet, una certa grou, diguem-ne, per dir-ho així, més fluix, doncs Penso que sí que fa riure, però fa riure pel contrast que representa entre el que diu i quina és la realitat, no? I perquè, de fet, tothom coneixem les processons i coneixem tot això, i esclar, jo, de fet, a mi sempre m'ha sorprès que hi hagi gent que puguin allà descalços, posant-se cilicis, amb sang que regalima, amb els peus ensangonats i bruts, i trepitjant allà el terra que a vegades no saps ben bé què hi ha. Vull dir, jo aquestes coses, jo no m'ha agradat mai ser masoquista. Per tant, no entenc com hi ha gent que sí que li agrada. Però, bueno, de fet, això és lliure, no? El plaer es pot aconseguir com sigui. Si aquesta gent ho aconsegueix posant-se cilicis, doncs que se'ls posi. I això és la crítica que fa.
T'he de dir que, de fet, vam veure cada dia una processó a Bilbao, perquè érem just allotjats al nucli antic de Bilbao, i cada dia hi havia processó. I t'he de dir que una de les coses que més ens va sorprendre és que sota aquella cucurulla i l'hàbit d'aquesta mena d'actors del Ku Klux Klan que passejaven figures religioses, doncs vam descobrir que hi havia moltes dones. Això fa anys no es veia. No sé si això seria un cas, un exemple d'alliberament de la dona o de tot el contrari.
Més del contrari, però vaja, això és una cosa que haurien de decidir les mateixes dones de per què ho fan. També hi ha alguns casos com ara a Badalona, acompanyava aquesta gent que desfilava, la Legión. La Legión sense la cabra, per això, Però sí que hi havia legionaris portant, diguem-ne, estàndards aquests.
Sí, perquè són novios de la muerte, oi?
Per això mateix, val dir que aquestes processons van lligades amb el tema.
Perfectament. Doncs, si et sembla, Joan, ho deixem aquí, passem a la següent secció.
Vinga, deixem-ho aquí.
Literatura catalana.
Bé, amb l'Espai de Literatura Catalana tenim un llibre, presentem avui el llibre de Gabriel Pernau, La fabulosa història de la senyora Wang. Això està editat per Editorial Meteora, col·lecció Paper de Fortuna, novel·la 21, Barcelona 2011, 200 pàgines i que val 18 euros si es compra doncs, a les llibreries normals. Diu una notícia publicada per l'editorial. Darrere el nom de Wang Fenglian se n'amaga un altre de molt més proper, el d'una tarragonina que va fugir per amor a la Xina premaoista de la dècada de 1930 i va viure-hi prop de 30 anys quan el gegant asiàtic es convulsionava entre invasions japoneses, guerres mundials i guerres civils, i el poble xinès creava les bases de la gran potència mundial que és actualment. Aquesta dona, que anomenarem Cristina Nubiola, que de fet és un nom també fals, o senyora Wang, depenent d'on es transcorre la seva història, és un exemple de força, de voluntat i d'instint de supervivència, i ha viscut una vida que és més de novel·la que la de molts personatges de ficció. Bé, després d'aquesta introducció doncs, de l'editorial, ara ve una mica el comentari que em faig de tot això. Amb aquesta informació ja podem imaginar com anirà la història d'un personatge excepcional que, per amor als altres, va ser capaç de trencar totes les cadenes que la lligaven a la seva terra, a la seva família i a la seva filla Neus, molt petita, per tal de poder viure la seva vida. Una vida plena i intensa fins a l'extrem. És evident que se li pot criticar l'abandonament de la filla, però tampoc és que la deixés de qualsevol manera, ja que va parlar amb uns oncles que se'n van fer càrrec. I d'altra banda, ella ja suposava que viatjar en aquella època i viure en un país tan allunyat i amb tantes diferències culturals i històries com ara la Xina, no podria haver fet amb la Neus. Havia de triar, i ho va fer. A l'hora de jutjar cal tenir en compte aquestes circumstàncies. Quan va tornar a Catalunya amb els altres fills i filles que havia tingut, va anar a veure la filla, em refereixo, per tal de disculpar-se i refer la relació. I tot i que van viure un temps juntes, van acabar separant-se perquè la filla no la volia perdonar. El marit xinès de la senyora Wang no el van deixar tornar aquí fins molt més tard, i quan ho va fer, també van a veure la Neus per disculpar-se. Curiosament, les netes de la protagonista, és a dir, les filles de la Neus, sí que van entendre la situació i a l'autor. Li van dir que la ferida de la seva mare era massa profunda per esperar el seu perdó, però que elles l'acceptaven com a àvia. Amb tot, la relació de la senyora Wang amb els seus pares mai no es va refer, i ella es va haver d'espavilar tota sola amb els fills per trobar feina i casa on viure a Tarragona i a Barcelona. Per tant, ens trobem davant d'una història apassionant que ens parla d'una lluita constant contra els entrebancs i dificultats, gravíssims a vegades, amb la finalitat de gaudir al màxim de l'existència. Per tal que ens fem una idea a la qual es va haver d'enfrontar, es mantenia que el segon fill, nascut a la Xina, el va haver de donar a la seva cunyada perquè els dos que havia tingut aquesta cunyada s'havien mort i va ser víctima d'un malentès i d'una falsa promesa. Els va haver de regalar el fill. És a dir, i això li va suposar un trencament interior a la protagonista. També s'esmenta, de fet, aquest fill després va tornar amb la mare, de més gran ja. També s'esmenten els conflictes polítics amb els xinesos nacionalistes del Chiang Kai-shek, els que som una mica grans, recordem aquesta batalla que hi va haver, amb una estada a la presó inclosa, i els comunistes de Mao Zedong, que seguia al peu de la letra la dita xinesa. A casa, creuen tots els déus que vulguis. Quan surtis al carrer, només en el Partit Comunista. Segons la senyora Wang, si l'un era dolent, l'altre era pitjor. Especialment quan es va fer la Revolució Cultural i quan es van desplaçar obligatòriament milions de joves que vivien a les ciutats a treballar al camp, amb un desenllaç de 30 milions de persones mortes de fam, a banda de les execucions sumàries públiques i altres atrocitats. Aquest llibre també serveix per entendre, per tant, més la mentalitat que hi havia a la Xina de llavors i que en molts casos, alguns d'aquests ja no tant, perdura encara ara, tot i que no amb tanta violència com, per exemple, la situació de la dona dins de la societat que, en aquella època, pràcticament era com una esclava. Cal dir que Parnau va escriure aquest llibre el 2010. La protagonista real encara, quan va fer això, la protagonista real encara era viva i es trobava en una residència de la tercera edat. En tot, mai no va poder parlar amb ella perquè estava afectada d'Alzheimer i demència senil i les seves filles mai no li van permetre que ho fes. Només cal dir que és un bon llibre de lectura que ens permetrà conèixer una història real de superació personal. A la coberta interior trobarem un resum de la seva obra i bibliografia i també hi ha informació a la Viquipèdia, al Facebook i al seu blog, que és http://gabrielpernauperiodista.blogspot.com/. I per acabar el llibre repetim la referència: Gabriel Pernau, la fabulosa història de la senyora Wang, editorial Meteora, col·lecció Paper de Fortuna, novel·la 21, Barcelona 2011, 200 pàgines, 180 euros. I amb això passem a l'entrevista.
L'entrevista.
Bé, tenim el telèfon Gabriel Pernau. Bona nit, Gabriel.
Hola, bona nit, bona nit.
Com estàs? Estàs bé? Trobes bé?
Bé, molt bé, estava sentint la introducció que heu fet, m'ha agradat molt. Només volia fer una apreciació. El preu són 18 euros, que ningú es confongui.
18 euros, sí, eh?
Sí. És que m'ha semblat entendre 180 i dic, ui, potser algú s'espanta.
No, 18 euros.
18, sí, exacte.
Bé, gràcies per col·laborar en Tirant de Llibres. Si sembla bé, comencem l'entrevista, perquè a la ràdio sempre anem escassos de temps, com ja és costum, no? Bé, la primera pregunta que vull fer és per què et vas interessar, alguns ja ho sabem perquè poden llegir el llibre, però la gent que ens escolta, per què et vas interessar en el cas de la senyora Wang i per què vas creure que em podies fer una novel·la?
Aviam, jo més que res estava fent un reportatge, això era l'any 98, fa molts anys, estava fent un reportatge sobre els xinesos que viuen a la ciutat de Barcelona i algú va parlar, una persona que es dedica al comerç amb la Xina, una persona, un català, va dir, escolta, hi ha una història apassionant d'una catalana que va viure a la Xina durant 27 anys, aquesta dona és que l'has d'anar a veure perquè té una història increïble. Llavors em va donar la referència d'una filla seva, la vaig anar a veure, em va explicar la seva història i vaig publicar-ho a la revista, però la història em va quedar dintre, hosti, d'això, és que n'he d'escriure alguna cosa més perquè té una història realment increïble aquesta dona. I bueno, llavors vaig tornar a veure la seva filla diverses vegades, m'ha anat donant pistes, em van explicant històries, fragments de la seva vida, vaig recuperar una entrevista que li havien fet per televisió, i a poc vaig anar reconstruint una mica el seu periple vital, no?
Molt bé, encara és viva la protagonista real de l'obra? I en aquest cas com està? Ja has parlat mai després de la novel·la? Ja no. Van dir que no van deixar parlar mai, però ara tampoc no és.
No, mai, mai.
És viva?
No, quan va sortir el llibre els vaig anar a portar a la família el llibre i em van dir que havia mort feia poc. I, bueno, la família sempre s'ha d'entendre que són una cultura, encara que siguin fills de catalana, són totalment xinesos, una mica de personalitat, de caràcter, i llavors, bueno, han estat educats en un règim molt dur i, bueno, no els agrada gaire que s'expliquin les històries, no? I és per això també que vaig haver d'optar, doncs, una mica per explicar la història, però mantenir la identitat d'aquesta persona en l'anonimat, no revelar qui era el seu nom real. Vaig haver de canviar tots els noms, el seu i el de tota la gent que apareix, una mica perquè la gent no pogués saber qui era, no? Però bueno, la història està escrita, és així com l'han explicada, i el que la gent trobarà, diguem, és, bueno, un periple d'una història d'una persona que existia realment fins fa molt poc entre nosaltres, i que, bueno, són aquestes històries que a vegades t'arriben als periodistes i que t'apassionen, no? Perquè dius que és molt atípica aquesta trajectòria. Era molt estrany, d'entrada un xinès que passés per Tarragona l'any 30.
Sí, això ja...
això xoca molt, no? I després, clar, que se n'enamori i que la noia decideixi marxar a viure amb ell, home, doncs clar, t'imagines la vida d'aquella època a la Xina i dius, home, és que fa pocs anys ja era molt difícil d'entendre, doncs en aquell moment devia ser encara molt més. I és això el que em va atrapar.
O sigui, això va ser una imposició familiar, això, el fet de no poder, diguem-ne, dir els noms, perquè creien ells que podia... Clar, és que, de fet, s'ha de respectar, ho entenc, però a vegades fa una mica de gràcia, això, de que no pugui... Perquè a vegades, saber el nom, podia dir, mira, si era que tal persona, no? De gent que la coneixia, o de gent que això, els altres que no la coneixem, doncs segurament que no, i tampoc passaria cap dalt a baix, penso.
No, jo crec, de tota manera, que la gent que l'ha conegut han vist ràpidament qui era, perquè històries d'aquestes són úniques, no? El que és molt curiós per això és que arrel de la publicació del llibre van fer la presentació a la Casa Àsia fa uns mesos i va sortir una persona del públic al finalitzar l'acte, una dona xinesa, i va explicar una història molt bona. Diu, oh, jo conec una història igual però al revés, un català que va néixer a la Xina, a Xangai, l'any 34. I resulta que era un fill de catalans que havien emigrat a la Xina, que estaven treballant allà, que tenien un restaurant, que vivien la mar de bé, i que havia conegut la mateixa societat que havia conegut la senyora Wang, no? Ah. Ja, total, vaig anar a entrevistar i, bueno, n'he escrit un reportatge que sortirà precisament aquesta setmana en el diari Ara, no? Perquè també té una història bastant increïble.
Carai, que són coses a l'inrevés, no diria?
Bueno, a vegades una cosa et porta a l'altra, no? Estires una cirera i te'n surten dues. Doncs en aquest cas n'han sortit dues i potser en sortirà encara alguna més.
Sembla que coneixes la Xina perquè hi vas fer un llarg viatge en bicicleta, tinc entès, no? I vas fer un llibre sobre això.
Sí, l'any 96.
La dura descripció del règim actual xinès que fa la protagonista coincideix amb la impressió que vas captar tu mentre hi eres?
Home, algunes coses sí, diguem, una mica el caràcter tancat de la gent, el fet, clar, és una societat difícil d'accedir per un europeu, clar, hi vaig estar-hi poc temps, hi va estar-hi 27 anys, no? Però amb això sí que coincideixo, vull dir, és un país apassionant. Si t'agraden les coses diferents és apassionant, perquè és que tot és tan diferent al nostre país que realment t'enganxa, no? Però al mateix temps és difícil, és dur, és un país difícil de viatjar per la Xina.
I en bicicleta encara més, no?
I en bicicleta encara més, evidentment.
Perquè les carreteres deuen ser com són i esclar, segons si departes de les principals deu ser difícil, no?
Home, jo vaig estar-hi el 96. L'any 96 ha canviat tantíssim la Xina. Uf. Jo vaig tornar-hi després l'any 2005 i havia canviat moltíssim. Però és que en aquell moment, el 96, hi havia un contrast increïble, brutal, entre el que era la Xina interior, la Xina rural, i el que eren les grans ciutats, no? A les grans ciutats hi trobaves gratacels, Rolls Royce, gent riquíssima, i en canvi arribaves als pobles i les carreteres les feien com fa 150 anys, doncs, sense màquines, tot carregant les pedres sobre l'esquena i així, no? amb eines manuals, tot, un contrast molt, molt gran.
Ja has dit que vas estar molt temps llegint aquell, s'hi va portar molts anys, però quines dificultats vas trobar a l'hora de fer-lo?
Tot, és que tot va ser molt difícil. D'entrada, aconseguir la informació, contrastar les coses, situar-me en aquella època, situar-me a la Xina d'aquella època, saber com era el Xangai dels anys 30, que era una metròpolis, era la ciutat més important d'Àsia d'aquell moment, una ciutat que enlluernava, en la qual hi havia, bueno, la gran riquesa de gent de tot el món que vivia allà. Hi havia una comunitat, uns barris europeus i occidentals, que hi vivien 70.000 persones, però també hi vivien russos que fugien de la revolució bolxevic, hi havia japonesos, després hi van anar els jueus que fugien del Hitler, tot això barrejat després amb els xinesos que vivien allà, un moment de gran convulsió històrica, de guerres, d'invasions dels japonesos, de lluita entre, de guerra civil entre ells, després ve la Segona Guerra Mundial, tot ho fa molt complicat. Llavors, anar aconseguint la informació ha sigut molt, molt lent, molt, molt lent. Això és que he estat 10 anys, doncs, anar rascant, aconseguia noves dades i l'anava incorporant a la història, i al final, quan ja em va semblar que ho tenia tot, és quan ho vaig redactar, no? Però, bueno, una història d'aquelles que t'enganxen.
Ara no pregunto de Ferguer, que poder no te l'hauria de fer tu, però poder ho saps, eh? És una curiositat. La fotografia, la portada és de Eleanor Clark. Clark, encara que està casada amb Robert Penn Warren.
Sí.
Hi ha alguna relació entre aquesta escriptora americana i la protagonista real de la novel·la, o és una qüestió comercial, purament?
Diguem que el dissenyador es va permetre aquesta llicència, amb la meva autorització, diguem, perquè, diguem, li donava una pàtina de ficció al llibre, amb el tema de que els noms no eren reals, i per tant la imatge també podia no correspondre a la persona, una persona fictícia de la qual estàvem parlant, no?
És que aquesta persona la vaig buscar, existia realment, vull dir, Eleanor Clark, allà diuen Eleanor Robert, Penn Warren, perquè pren el nom del marit, no? Sí. És una escriptora americana i que també va tenir una vida bastant semblant a la que va fer ella, per això.
Sí. No, però la coberta va quedar preciosa perquè combina, sí, a més, la imatge aquesta així romàntica de la foto en blanc i negre, l'element xinès dels dibuixats a dalt, després amb les oliveres que potser simbolitzen una mica Tarragona, no? Bueno, doncs una mica la combinació aquesta, a mi personalment, diguem, en general, a la gent que l'ha vist li sembla molt atractiva.
Després d'haver escrit la novel·la, quina és l'opinió general que tens de la senyora Wang? Si haguessis de definir-la, ara que la coneixes tan bé...
Una lluitadora incansable contra les adversitats moltíssimes que va tenir. Ella va tenir una vida complicadíssima, perquè ella va quedar vídua amb 20 anys, després va tenir una filla, va haver de deixar-la, va marxar cap allà, la vida allà va ser molt difícil, ella es va inserir totalment en una societat tan diferent a la nostra... Ella va, els seus fills els va educar en xinès, vull dir, li van vendre un fill, ella es relacionava amb tothom, després d'entrada era una família molt rica, però després ho va perdre tot, llavors ella va tornar cap a Europa, va tornar aquí a Tarragona, diguem, sense cap mitjà econòmic, i va haver de subsistir en feines, bueno, ho explicaves abans, una mica fent de tot, no? Després retrobar-se amb la família que havia deixat, la família després la va rebutjar, un enfrontament d'aquests familiars molt durs, haver de venir a Barcelona i tornar a començar de zero, arribar a la ciutat i muntar restaurants xinesos, que va ser dels primers que van existir aquí a Barcelona. Tot això, vull dir, et dona el caràcter d'una persona molt forta, amb unes conviccions molt fortes, una lluitadora, vaja.
Molt bé, acabar, hi ha algun nou llibre, un projecte que tinguis?
No, ara mateix no, ara mateix no.
Ara mateix fas articles als diaris, oi?
Exacte, el diari Ara, el periòdico, i bueno, amb això anem combinant, però vaja, buscant temes, com sempre, buscant temes i potser algun altre sortirà, segur.
Molt bé, doncs gràcies de nou per la teva presència al programa i esperem tornar a trobar quan publiquis un llibre.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Perdona, Gabriel, una última qüestió. Ets de Nissaga de periodistes?
Sí.
Ah, d'acord. Sí, és que sí, em semblava, no, pel cognom que devies
ser parent. Era el meu pare, Josep Arnau, sí.
D'acord.
Que va morir l'any passat, sí.
Perfecte.
L'any de novembre.
Bé, sentim la pèrdua, però en tot cas t'hem situat també.
Perfecte, moltes gràcies.
Doncs,
molt amable.
Molt bé, a vosaltres. Fins una altra.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bueno, Francesc, es parlarà ara de llibres a la carta, oi, Francesc?
Bona nit. Doncs sí, més que parlar-vos extensament de molts llibres, farem tot un seguit de recomanacions de llibres ben diversos que poden interessar als nostres oients de cara, doncs, a Sant Jordi. Vinga, anem pel primer. Un suggeriment de Jordi Albertí, Orquídies Blanques a Central Park. Editorial Gregal. No sé si n'heu sentit a parlar, d'aquest llibre.
Digues, què n'afegiries?
Doncs mira que el maig de 2005 els diaris feien públiques les proves documentals segons les quals l'Enric Marco, fins aleshores president de l'amical de Mauthausen, no havia estat en cap camp de concentració nazi.
Ah, sí,
i doncs que el setembre de 2007 el New York Times destapava que la barcelonina Alicia Esteve Head, promotora d'una organització de supervivents dels atemptats de les Torres Bessones, no havia escapat, com afirmava, de les explosions de l'11 de setembre de 2001. Aquest llibre, Orquídies Blanques a Central Park, neix de la reflexió entorn d'aquests fets i de la disparitat d'opinions que van provocar. No es tracta de cap crònica, sinó d'una invitació al lector a descobrir les paradoxes de la conducta humana, bo i situant els personatges reals en el marc d'una compacta trama de ficció, fent-los partícips, a ells i als lectors, d'una veritable odissea d'amor construïda pels protagonistes de l'obra a partir d'un joc perillós de dobles identitats que té per escenari ciutats tan diverses com Barcelona i Madrid, Viena i Berlín, Tòquio o Nova York. Aquesta seria una primera recomanació.
Carai, quina recomanació llarga, eh?
Segona recomanació. Un home invisible, de Ralph Ellison, editorial Quaderns Crema. Aquesta obra, Un home invisible, és una obra clau de la literatura nord-americana que ha captivat els lectors des de la seva aparició l'any 1952. Va ser la primera novel·la d'un autor fins aleshores desconegut, aquest Ralph Ellison, que va assolir ràpidament un èxit popular enorme i va rebre el Premi Nacional de Literatura de Ficció, fets que van convertir Ralph Ellison en un dels escriptors més rellevants del segle XX. Un home invisible és una obra enginyosa i apassionant. El protagonista anònim d'aquesta novel·la, que de fet és una de les primeres que planteja el conflicte racial des del punt de vista dels negres, doncs el protagonista és un jove del sud dels Estats Units que es trasllada al nord en ser expulsat de la universitat per a negres on estudia. A Nova York sortirà de l'anonimat, es lliurarà a la missió de lluitar pels drets de la seva comunitat i s'erigirà en un dels seus portaveus per acabar finalment sucumbint davant la violència i la confusió, mancat de veu i convertit en un home invisible, i d'aquí el títol. És un llibre una mica llarg, 624 pàgines. S'ha publicat aquest any, 2012, primera edició, a Quaderns Crema, biblioteca mínima 188, 29 euros. Més recomanacions.
I cart, llarg i cart.
Bé, ja saps que
30 euros són diners.
Ja, no, són 600 pàgines, també s'ho val. Més recomanacions. Llibres eròtics, en aquest cas.
Vinga.
Vitis vinifera cataloniae. Relats eròtics per a amants del vi.
Això està bé. Vi i sexe.
Això, doncs l'autor és Vicent Palazzi Armero i l'editorial és Onada Edicions. Diu: Vitis vinifera cataloniae és un recull de contes connectats per uns personatges que tenen com a denominador comú l'estima pels nostres vins, pels nostres bons vins i la tendència a mantenir relacions sexuals sempre que poden. On sigui, quan sigui i amb qui sigui. 8 relats amb uns 40 vins de la nostra terra, escollits pel paladar de l'autor i avalats per les millors guies, amb les quals es pot assegurar el triomf o almenys quedar bé en un envit amorós. Aquesta seria una altra recomanació. Més recomanacions. La dona del tigre. L'autor és Thea Obrecht, 19,90 euros. Això és editorial Angle Editorial, col·lecció narratives número 55, 416 pàgines, ja et dic, 19,90 euros. Es veu que aquesta escriptora, Thea Obrecht, està considerada entre els 20 millors escriptors de ficció nord-americans menors de 40 anys per part de The New Yorker. I es veu que aquesta novel·la, La dona del tigre, ha estat considerat el millor llibre de l'any 2011, segons Publishers Weekly. La novel·la de l'any, Premi Orange 2011, i a més ha estat finalista al National Book Award dels Estats Units. Es veu que els fets d'aquesta novel·la passen als Balcans, en un país que es recupera després de l'última guerra, i la Natàlia, una jove metgessa, arriba en missió humanitària a un orfenat. Pel camí rep la notícia de la mort sobtada del seu avi, també metge, en un poble remot. Les històries que li explicava el seu avi, com la de la dona del tigre o l'home sense mort, juntament amb la història convulsa del país, conformen una teranyina de personatges propers i màgics que hipnotitzen el lector. Més recomanacions. Una novel·la que es diu L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, de Jonas Jonasson, editorial La Campana.
Aquest té una portada molt curiosa, que ja l'he vist a tot arreu, a tot internet en parla d'aquest llibre.
Aquest llibre el defineixen com un viatge delirant per la història del segle XX que fa petar de riure. diu que ha estat premi al millor llibre dels llibreters suecs. Ja s'han fet 31 traduccions, hi ha una pel·lícula en marxa i més de 2 milions de llibres venuts. L'argument és el següent. L'Alan fa 100 anys. A la residència on viu, tots estan a punt de celebrar-ho, però ell ha decidit tocar el dos. Salta per la finestra i fuig cap a l'estació. Puja al primer autobús i s'emporta una maleta plena de diners que només havia de vigilar una estona. Immediatament té darrere els mafiosos, la poli i els responsables de la residència, que han perdut l'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. D'aquí ve el títol. A partir d'aquí comença una rocambolesca persecució on l'Alan aconsegueix superar totes les dificultats gràcies a la seva calma estoica i a l'ajuda del grup de pintorescos amics que anirà fent pel camí. Aquesta aventura esbojarrada s'alterna amb la història de la vida del Murray Alan, un home normal i corrent, especialista en explosius, apolític i inculte, però que no s'ajup davant del poder. Com pot ser que l'Alan sopi amb el futur president Truman i que conegui Churchill, Mao, Franco, De Gaulle, o que en un moment d'eufòria etílica ajudi Stalin a fabricar la bomba atòmica? Aquesta seria una altra recomanació. El següent llibre, un llibre que es diu Suite Barcelona, i entre parèntesis 1710-1715, de Jordi Carrió i Figuerola, editat per l'editorial Fonoll. A cavall entre la poesia i la narració, aquest llibre, Suite Barcelona, és un retrat de la ciutat de Barcelona des de l'any 1710 fins a l'any 1715, en el transcurs de la Guerra de Successió. Una ciutat fascinant i desconeguda, la Barcelona barroca, que està a punt de viure un dels moments més negres de la seva història, el setge de 1714. En les proses poètiques de Suite Barcelona, Carrió es posa en la pell d'un home madur de la Barcelona del 1700, el qual es torna a enamorar. Un amor totalment travessat per la guerra.
Saps que ja que si no tens molts més encara o què?
El podríem estar 10 minuts més.
Però ja saps que estem als 50 ja i volíem fer una mica de noticiari, si pot ser.
Molt bé, doncs bé, en triaré un més, una recomanació més.
Vinga, el que t'agradi més.
Vinga, doncs el retorn... Bé, no, mira, el coronel Chabert, d'Honoré de Balzac, editorial L'Avenç. Diu, aquesta novel·la comença amb una pregunta. Els morts fan malament de tornar? Diu, aquest és l'interrogant que Balzac planteja en una de les seves primeres i més extraordinàries novel·les, la història d'un militar napoleònic que ha estat donat per mort, però que quan aconsegueix retornar a París al cap d'uns anys, es troba en un món totalment canviat, on ell ja no té lloc i fa nosa. Aquesta seria, doncs, si més no, l'inici de la novel·la, que evidentment pot servir per convidar, doncs, els lectors a posar-s'hi o a comprar-la, la novel·la.
Doncs molt bé, Francesc, doncs amb això doncs direm per acabat el Llibres la Carta, eh?
Molt bé, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
La setmana que ve.
A reveure.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari parlant de les activitats culturals que es fan a Santa Maria de Pau Tordera el dia de Sant Jordi, eh? Ja ho anunciem perquè ja aquest és el programa de Sant Jordi de Tirant de Llibres. El dilluns 23, al llarg del dia, al Plaça Major hi haurà parades de llibres i roses. A les 17 hores, i això és una cosa especial, a l'escenari de la Plaça Major, presentació del projecte Grup de Tertúlies Literàries de Palau. Serà un grup de tertúlies, un club de lectura, suposem, que es crearà a Palau a partir d'un projecte que presentaran a les 5 de la tarda a la Plaça Major. A les 6, una hora més tard, a l'escenari de la mateixa Plaça Major, concert de cançó catalana d'ahir i avui a càrrec de Marc Sogues i Cesc Martorell. I a les 17 hores a la Plaça Major, hissada de la Senyera i interpretació del Cant de la Senyera.
Bé, doncs aquests dies s'ha estat celebrant al Palau de Congressos de Quebec, per aquests dies em refereixo de l'11 al 15 d'abril, precisament una fira una fira literària en què han participat autors catalans. És el primer cop d'ençà de la fira de Frankfurt del 2007 que la literatura catalana és convidada d'honor en un esdeveniment literari internacional. Els autors que han viatjat a Frankfurt per promocionar la seva obra, a petició dels organitzadors, són Lluís Anton Baulenes, Maite Carranza, Gabriel Gené Manila, Joan Lluís Lluís, Arnau Pons, Jaume Pont, Susana Rafar i Francesc Serés.
El Palau Robert de Barcelona va presentar, a partir del dia 7 de març, l'exposició Dones Poetes, que homenatja 12 escriptores de poesia en llengua catalana nascudes entre els anys 1872 i 1952. La mostra, realitzada pel grup d'estudis de gènere, traducció, literatura, història i comunicació de la Universitat de Vic, té el suport de l'Institut Català de les Dones i de la Càtedra UNESCO. Les 12 dones homenatjades són Maria Antònia Salvà, Clementina Arderiu, Simona Gai, Rosa Leveroni, Montserrat Abelló, Felícia Fuster, Maria Beneito, Maria Àngels Anglada, Quima Jaume, Olga Xirinacs, Marta Pissarrodona i Maria Mercè Marçal. Es pot visitar des del dia 7 de març, com he dit abans, fins al dia 29 d'abril. Per això ho hem anunciat avui, perquè el 23 quedaria molt pocs dies, eh? És el soterrani del Palau Robert de Barcelona.
Bé, i tots i totes deveu conèixer Jordi Sierra i Fabra. Jordi Sierra i Fabra, nascut el 1947, farà aquest novembre 65 anys. Jordi Sierra i Fabra porta 40 anys publicant, ha publicat 400 títols, té 30 premis guanyats i ha venut 10 milions d'exemplars. Ara presenta la nova creació, que és L'Estrany, una novel·la juvenil en què ens ofereix la història del Daniel, un noi que ha de sobreviure en temps de dictadura, en una època i un país no concretats, i que coneix un vell amb una cama de metall. Repeteixo que és l'obra que ha guanyat el Premi Barcanova de novel·la juvenil.
Sant Jordi verà enguany a la celebració del primer mural MOP per la llengua. Van sortir el LibDAP, després va sortir diferents, diguem-ne, projectes per potenciar la llengua i la nació catalanes. La Plataforma per la Llengua i les 23 entitats integrades en la xarxa d'associacions per la llengua continuen plantejant com cada any noves maneres de celebrar la Diada de Sant Jordi sota el lema El català, llengua comuna. Enguany ja ha confirmat que la plaça dels Àngels serà l'escenari del pròxim 23 d'abril de la celebració del primer mural MOP per la llengua. Aquesta activitat reunirà centenars de persones que creen entre totes un missatge a la mateixa plaça. Podeu veure l'espot a www.youtube.com plataforma una X llengua, vol dir plataforma per la llengua, eh? I és una X. Ja està, això és les activitats que es faran el dia 23.
Bé, i hem arribat ja al límit del programa, i al límit del programa diem sempre la frase d'avui és de George Bernard Shaw, escriptor teatral, que va deixar dit: els polítics i els bolquers s'han de canviar sovint i pels mateixos motius. Bé, i aprofitant el moment d'acomiadar el programa, us recordem que esteu totes i tots convidats a la presentació d'Independència o mort de la llengua, de Jordi Soler i Camardons, aquest dijous 19 d'abril a les 7 de la tarda a la llibreria Els Quatre Gats de Sant Celoni, al carrer Sant Josep 64-66.
Doncs vinga, amb aquestes paraules doncs tanquem el programa d'avui. Esperem que la setmana que ve ens seguiu servant el programa Tirant de Llibres i que tingueu una bona setmana i compreu molts llibres per Sant Jordi, sobretot molts llibres. Comprar sempre, però per Sant Jordi el 10% més barat. Per tant, és una bona oportunitat per fer-ho. Doncs així, fins la setmana que ve, que tingueu una bona setmana.
O fins dijous, que ens podem trobar a la presentació del llibre.
O fins dijous.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.sansaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.